Avui a l'Ofici de Viure, benestar emocional. Deia l'escriptor Francesc Miralles al seu llibre Tot anirà bé, publicat el 2020, encara en plena pandèmia. El que hem viscut i la situació en què ha quedat el món no té marxa enrere. A banda de l'enorme cost del coronavirus en vides humanes, aquesta aturada ha socavat els fonaments de l'economia mundial, ha canviat la nostra manera de treballar i des d'un punt de vista psicològic ha desencadenat una segona pandèmia de por i ansietat generalitzades. Explicava la psicòloga Debbie Fuentes en un debat del juny passat al Caixa Fòrum organitzat per l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i de Salut Mental de Catalunya, acompanyada del psicòleg Joan Miquel Roa i de la psiquiatra Montserrat Pàmies, que ens acompanyaran avui a l'Ofici de Viure. Arran de la pandèmia i el confinament, els trastorns de la conducta alimentària van augmentar molt. Els canvis en la vida familiar dels adolescents que perden tot el seu oci i totes les seves relacions van fer que tornés a créixer el que els últims anys semblava que anava de baixa, sobretot entre les noies. I és que retrobar el benestar emocional per als adolescents, però també per als adults, no ha estat o no està sent fàcil. Ara bé, en què consisteix el benestar emocional? Avui en volem parlar a l'Ofici de Viure, perquè no consisteix a estar bé cada dia, sinó, més aviat, a transitar totes les emocions, a saber-les gestionar, a demanar ajut quan és necessari. Tot això ens ho explicaran els nostres convidats d'avui, en què volem parlar de l'escenari de després de la pandèmia, de l'assignatura pendent de la gestió de les emocions i també d'escoltar-nos i escoltar més i millor la gent del nostre entorn. Avui a l'Ofici de Viure, benestar emocional.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Rafael Pisquerra, president de la RIEP, la Xarxa Internacional d'Educació Emocional i Benestar.
El benestar emocional és l'experiència d'emocions positives com serenitat, pau, goig, plenitud, harmonia, satisfacció. El benestar emocional és el més parescut a la felicitat. Però a dir la literatura científica s'acostuma a no utilitzar felicitat, sinó benestar, acompanyat d'un cognom que a vegades és benestar subjectiu, benestar emocional i fins i tot d'altres com benestar hedònic, benestar psicològic o benestar eudemònic. I de fet, és una experiència profunda de benestar que se pot allargar en el temps, que no s'ha de confondre amb alegria, que és una experiència intensa però de duració breu i conseqüència d'esdeveniments exteriors, així com el benestar emocional és més el resultat d'un treball interior que inclou la capacitat per diferir gratificacions immediates en favor de gratificacions d'ordre superior però més a llarg termini i, en definitiva, és una experiència que se construeix, que cadascú construeix personalment en esforç, aprenentatge, entrenament i, de fet, s'aprèn a experimentar benestar emocional. Gràcies.
Soc Rafael Pisquerra, president de la RIEP, la Xarxa Internacional d'Educació Emocional i Benestar.
El benestar emocional és l'experiència d'emocions positives com serenitat, pau, goig, plenitud, harmonia, satisfacció. El benestar emocional és el més parescut a la felicitat. Però a dir la literatura científica s'acostuma a no utilitzar felicitat, sinó benestar, acompanyat d'un cognom que a vegades és benestar subjectiu, benestar emocional i fins i tot d'altres com benestar hedònic, benestar psicològic o benestar eudemònic. I de fet, és una experiència profunda de benestar que se pot allargar en el temps, que no s'ha de confondre amb alegria, que és una experiència intensa però de duració breu i conseqüència d'esdeveniments exteriors, així com el benestar emocional és més el resultat d'un treball interior que inclou la capacitat per diferir gratificacions immediates en favor de gratificacions d'ordre superior però més a llarg termini, i en definitiva és una experiència que se construeix, que cadascú construeix personalment en esforç, aprenentatge, entrenament, i de fet s'aprèn a experimentar benestar emocional. Gràcies.
Avui a l'Ofici de Viure, benestar emocional, amb la doctora Montse Pàmies, psiquiatra, cap de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Corporació Sanitària Part Taulí de Sabadell. Doctora Pàmies, benvinguda.
Moltes gràcies.
Gràcies per ser amb nosaltres. Joan Roa, també, gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Psicòleg, orientador educatiu, professor associat, investigador a la Universitat de Girona. La doctora Pàmies també és professora de la Universitat Autònoma i de la UIC. En fi, tenim dues persones que han treballat molt els darrers anys, i no només els darrers anys, entre moltes altres coses, també per divulgar aspectes relacionats amb el benestar emocional, i no només també amb els trastorns i les malalties, que m'imagino que també són el dia a dia de la doctora Pàmies.
Sí, és això. De fet, quan una persona arriba a la consulta, habitualment ja ha traspassat, no?, aquesta línia del malestar emocional i els símptomes són prou importants com per considerar-se una malaltia. Però entenc que avui l'objectiu és més anar més endarrere, no?,
sí,
i veure,
exacte,
més aquesta fase prèvia, aquesta situació prèvia abans que comenci la malaltia, molt influenciada per, bueno, suposo que ja ho comentarem al llarg del programa, no?, per aspectes biològics, però també aspectes socials, aspectes comunitaris i aspectes educatius, que tenen una importància cabdal perquè les persones més vulnerables no acabin desenvolupant un trastorn mental.
Doctora Pàmies, què entén vostè per benestar emocional? Hem escoltat la definició que feia el professor Vizquerra, que de fet va ser també com a professor universitari dels primers professors que va parlar d'educació emocional a casa nostra, però vostè insisteix que el benestar emocional no és quelcom que tinguem cada dia tots i totes, eh? Que aixequi, no, recordo una xerrada seva en què deia que aixequi la mà qui tingui benestar emocional cada dia.
Sí, no, de fet, segurament una part del nostre benestar emocional és saber tolerar el malestar, no? De fet, això ho ha explicat una mica en la introducció. No és només identificació d'emocions positives, que també, viure les emocions positives, sinó també saber identificar, tolerar les emocions més negatives, no? La nostra vida de una vida immediata, no?, que tenim d'extrema comunicació, de un ritme vital, no?, que d'alguna manera ens comporta el nostre entorn actual, crec que comporta d'alguna manera un pas molt ràpid d'emocions, no? O sigui que les emocions hagin de ser viscudes amb molta intensitat, tant l'alegria com la tristesa, com el dubte, com la incertesa, no? És com tot molt ràpid. Llavors, una part del benestar, jo penso, és identificar-les, aquestes emocions, viure-les, controlar-les, disfrutar-les o controlar-les si són negatives, de manera que no es facin disfuncionals. Jo penso que això és una part del benestar. De totes maneres, jo penso que aquest aspecte més psicològic, i segurament el meu company Joan sí, en sap més, jo sóc més metge, jo veig ja quan això ha arribat a l'altra banda. Però sí que és cert que veig clarament la importància d'aquesta primera nivell, diguéssim, de les emocions. Un nivell de les emocions bàsiques en què no són patològiques, formen part de la nostra vida, del que sentim, del que fem, del que aprenem, del que heredem, també, i identificar-les aquestes i viure-les amb la coherència que toca és clarament preventiu.
Sí, de fet, hi ha una part, no?, que en el dia a dia ens trobem, no?, que al final les emocions més agradables, doncs, és com que la gent està més predisposada, no?, a identificar-les, a poder viure-les, poder d'alguna manera facilitar la seva expressió i gestionar-les i regular-les, fins i tot de vegades és fàcil, però bueno, en general a nivell social hi ha certa, no tothom, però hi ha una part important de la població que de vegades no tolera bé certes emocions desagradables, no? o que a vegades se'ns ha ensenyat, no, una mica a evitar-les, no afrontar-les o minimitzar-les de seguida, quan realment també són adaptatives, perquè al final totes les emocions ens estan comunicant alguna cosa, ens estan facilitant l'adaptació a una situació nova, com podia ser, per exemple, la pandèmia, i aquestes emocions desagradables, és veritat que si s'allarguen molt en el temps i tenen un impacte ja molt negatiu i són disfuncionals, sí que ens poden afectar i poden, no, ser diguem la llavor, no, d'aquest malestar emocional, podrien arribar a configurar un malestar emocional, però en general aquestes emocions més desagradables, si se poden identificar, a comprendre per què passen, quines conseqüències tenen, es poden facilitar la seva expressió i es poden sobretot gestionar i regular perquè no s'allarguin en el temps i no tinguin un impacte massa negatiu, doncs ens ajuden també, i és aquí on hi ha un paper, doncs, molt important encara fer de pedagogia i de que tothom entengui que no les hem d'evitar, que formen part de la vida quotidiana i que les hem de normalitzar.
Perquè en aquest període, abans no hi ha un trastorn o una malaltia psicològica, psiquiàtrica, poden passar moltes coses, I algunes d'aquestes coses, en algunes d'aquestes coses nosaltres hi podem influir. I també podem tenir senyals d'alerta, no?, que ens indiquen que no anem per bon camí i que si no hi posem remei, doncs d'aquí un temps podem patir un trastorn. No sempre és possible, però hi ha vegades que sí, oi, Joan?
Exacte. De fet, el professor Vizquerra apuntava, no, al benestar subjectiu, no? D'alguna manera hi ha una part de subjectivitat, és a dir, hi ha una part en què nosaltres hi ha un filtre i això també modula molt com nosaltres experimentem, no?, aquestes emocions i si arriben a configurar un malestar emocional de després o no, i òbviament que hi ha tota una sèrie de factors sobre els que nosaltres podem incidir. Nosaltres hi ha vegades que hi ha situacions que no les podem canviar, però òbviament hi ha situacions en les que sí que podem canviar com nosaltres afrontem o gestionem, no?, com vivim aquella situació. I aquí, doncs, hi ha una tasca preventiva molt gran, no?, que passa per identificar aquestes situacions, veure com podem nosaltres també canviar la nostra perspectiva, poder veure, no?, com podem adaptar-nos a aquella situació, quines estratègies o quines eines potser en una situació anterior hem posat en marxa i ara podem tornar a posar en marxa, o quines potser hem d'aprendre per poder, doncs, afrontar millor aquella situació. I aquí hi ha, doncs, una tasca preventiva molt, molt important, que fa que moltes vegades que aquesta, no, aquest malestar, doncs, potser més transitori, doncs no s'allarguin el temps, no es cronifiquin, no arribi un malestar emocional realment important que pugui potser algun dia configurar un trastorn.
I de fet, Joan, aquesta prevenció, jo crec, no és només feina, diguéssim, dels professionals. Aquesta prevenció amb la identificació de les emocions, la gestió, el que tu deies, és una feina a fer per part de tots, no? És amb els nens, per exemple, els pares, la família, aquí té una gran capacitat d'ensenyar al nen a viure també les emocions, identificar-les i tolerar-les, no? A mi a vegades em passa la consulta que hi ha pares que els dic, tu els has dit alguna vegada al teu fill, mira, avui estic enfadat amb el meu cap, no sé què, avui estic trista per això, avui, tenim una generació de pares que no acostumen a identificar molt les emocions davant dels fills, no? I en canvi poder-les ensenyar a identificar-les i a gestionar-les també és una feina d'ells, no? Que pot fer doncs, que en un altre moment no et passi, com m'ha passat a mi alguna vegada, estant a l'hospital, que et ve a urgències de psiquiatria una noia de 15 anys amb el pare i la mare perquè l'ha deixat el nòvio. Què fem? Ens anem a urgències de psiquiatria. Clar, això és una cosa... és vàlida, una emocionària d'una manera i fer arribar-la a portar urgències, no? Que aquí ens hem passat, evidentment, aquests elements de prevenció.
Sí, de fet, patologitzar tot, o quasi tot, és contraproduent. Vull dir, no hem d'arribar a aquest extrem perquè moltes vegades doncs, no és la solució. Vull dir que els passos es poden fer molt abans. De fet, jo estic molt d'acord amb que al final la prevenció i sobretot la promoció de la salut, perquè al final hem d'anar fins i tot passos enrere, no? De dir què podem fer en el dia a dia, en els nostres hàbits de vida, en el nostre estil de vida, com podem configurar hàbits que ens permetin tenir uns millors nivells de benestar i poder reduir o parar una mica l'impacte d'aquest malestar, no? Hem d'anar aquí, i si tota aquesta tasca, que és a nivell sobretot comunitari, com indicava la doctora Pàmies, no sols és una tasca al final dels professionals de salut mental, amb els que potser quan ja hi ha un cert nivell de malestar que configura un trastorn de salut mental sí que s'ha d'acudir, però potser abans es pot fer tota una tasca, no? Jo sempre parlo de col·lectivitzar, per exemple, les emocions, no? A nivell social, a nivell de grups, poder explicar què és el que ens passa, poder identificar que altres persones estan vivint el mateix, que han posat en marxa estratègies que potser a nosaltres també ens poden funcionar. Hi ha com una tasca tant en l'àmbit educatiu, a l'àmbit social, en l'àmbit familiar, en molts àmbits que estan fora de l'àmbit de sanitari, de l'àmbit de la salut mental, on se pot incidir i podem arribar a prevenir que això arribi, no? A les consultes, per exemple, de psiquiatria.
Encara no hem parlat de... No hem utilitzat la paraula pandèmia, ni de les conseqüències de la pandèmia. En Joan està repetint molt la paraula malestar. Bé, com podem saber fins a quin punt el malestar que puguem experimentar en un moment determinat ens ha de fer disparar les alarmes o no? I si necessitem recórrer a un professional com vosaltres?
De vegades la línia és molt fina, però hem de tenir en compte quan aquest malestar ja d'alguna manera és disfuncional o ens incapacita. Perquè sentir cert malestar en un moment determinat, en reacció, per exemple, a un esdeveniment negatiu...
Sí, per exemple, la tristesa d'aquesta noia és lògica...
És una reacció normal a una ruptura, no?
I hem de normalitzar aquesta reacció.
Sí, però el que diu el Joana, quan, jo també crec amb tu que la línia és la disfuncionalitat, quan aquesta emoció està fent doncs, que em costi o que no pugui anar a treballar o que em relacioni diferent amb els altres o que no pugui anar a l'escola si són els nens o deixi de fer una vida, diguéssim, com prèvia, doncs és una mica el punt d'alerta per consultar amb algun professional. Com tu deies, jo penso que també ara parlem de benestar després de la pandèmia. Què ha passat amb la pandèmia? És una situació compartida d'estrès per tothom. És una cosa que generacionalment la meva generació no l'havia viscut mai. No? Jo crec que potser la guerra, si ens remuntem a la generació dels meus avis, no? Una situació d'estrès que ha canviat d'alguna manera, o va canviar durant uns temps, i ara continua en aquesta línia, el desenvolupament normal que teníem tots previst. En aquesta situació de malestar és una emoció i un estrès negatiu i compartit per tothom. Val? I per tant, doncs, a partir d'aquí és quan ens hem de posar a pensar, no? I a parlar què és el que ha desenvolupat aquesta pandèmia. També és veritat que, tot i que és una situació d'estrès general per a tothom, partim de vulnerabilitats diferents. I això també és molt important que ho tinguem en compte. Perquè la vulnerabilitat que hem vist amb la pandèmia depèn una part biològica. Hi ha persones predisposades davant situacions d'estrès a desencadenar o malestars o malaltia mental. I després també, òbviament, això és inqüestionable, la part de la vulnerabilitat social. Aquelles persones que, per exemple, això ho hem vist, ho vam veure molt en els nens al començament de la pandèmia. Quan van tancar les escoles, els primers 2 mesos, molts nens estaven molt contents, perquè deixaven d'anar a l'escola, marxaven l'estrès i estaven amb els pares, no? Que, bueno, tenir els pares tot el dia a casa doncs no era molt habitual. Després, quan això s'anava allargant, hem vist moltes diferències entre aquells nens que tenien una situació estable a casa, amb els pares, una situació familiar estable, que podien connectar-se amb l'escola i amb les xarxes socials i tot, que han tingut una sèrie de conseqüències, que si voleu després en parlem, i els nens que vivien en entorns amb espais molt petits, sense poder sortir, amb situacions familiars conflictives, per no dir ja quan hi ha maltractaments o situacions d'abús. Val? Per tant, aquesta eina tan democràtica que és l'escola es va perdre. I per això vam veure aquestes diferències també de vulnerabilitat més social.
Sí, suposo que la doctora Pàmies, si ara ens tornéssim a trobar en una situació semblant, toquem ferro i esperem que no, alçaria la veu per tal d'evitar tancar les escoles com es va tancar en el seu dia.
Completament, completament. O sigui, jo crec que ens vam oblidar una mica dels nens i els adolescents en la pandèmia. En bé... d'objectius de salut pública que no qüestiono,
com a metge només faltaria. És la salut mental, sí.
Sí, però soc metge i per tant com a metge no puc perdre de vista aquests objectius de salut més generals, però sí que no vam mesurar fins a quin punt, no, en els nens i en els adolescents era important el que estàvem fent de tancar la pandèmia, tenint en compte que era un col·lectiu també amb poca morbiditat de Covid.
De tota manera, Joan, la pandèmia moltes vegades ha accentuat problemes de fons que ja hi eren.
Exacte, al final, clar, parlem de, no, la pandèmia ha incrementat els problemes, no, en diversos tipus de trastorns o de malestar, però hem de posar-ho una mica en context, no? Al final, la pandèmia ha estat un estressor més, vull dir que ja hi ha moltes persones que ja abans de la pandèmia doncs presentaven uns factors de risc, una certa vulnerabilitat, com comentava la doctora Pàmies, i que la pandèmia doncs a vegades ha actuat com a aquella gota una mica que desborda el got, no? aquell factor una mica com que acaba de, no? de precipitar, no? la situació, i aleshores doncs s'agreuja. No? Hem de posar això en context perquè al final sabem que l'afectació més important i més greu, diem d'alguna manera, de la pandèmia ha estat justament en els grups de risc o en els grups de població que ja eren més vulnerables i que davant de situacions d'estrès negatiu, d'aquest distrés, doncs sabem que els hi afecten més perquè moltes vegades disposen de menys recursos i per fer front, no, a aquesta situació i per poder adaptar-se davant d'una situació així.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Benestar Emocional, amb Joan Roa i la doctora Montse Pàmies.
Frida Kahlo. Tot pot tenir bellesa, fins i tot els moments que ens semblen més horribles. I wanna hold her, I wanna kiss her. She's not a daisy, she's not a daisy. She drives me crazy. A l'hora de anotar possibles eines o possibles referents per saber fins a quin punt és acceptable el nostre malestar emocional i tenint en compte que, com ens deia la doctora Pàmies, cap de nosaltres té un benestar emocional al 100% cada dia, ni molt menys. Possibles, ens heu dit, doncs, veure fins a quin punt és incapacitant, no? El que sentim ens incapacita per dur la vida que havíem dut fins aleshores, per relacionar-nos, etc. Una eina que ens donava en Joan, compartir les emocions, no? Poder-les, no? Amb diferents grups.
Exacte, al final es tracta de poder posar paraules i poder compartir aquesta experiència, no? Aquesta experiència compartida doncs ajuda a alleujar cert nivell de patiment i ajuda a establir, no, xarxes de suport, perquè al final el suport social sabem que és un factor molt important que amortigua aquestes experiències negatives, no? Aleshores, si aquest suport social no hi és, no es dona, és molt més probable que la persona doncs vegi agreujat el seu malestar.
O sigui, suport social.
Exacte, el suport social seria un factor imprescindible, és molt important. De fet, sabem que és un dels principals factors de protecció i quan no hi és factor de risc, no? Sabem que les persones quan entren en una situació d'aïllament social doncs justament s'agreugen, potser hi ha símptomes que tenen o certes dificultats que presenten en el dia a dia, i això és molt important perquè al final hem d'establir i teixir aquestes xarxes per no deixar caure, perquè té un efecte amortiguador molt important en el dia a dia.
Reprimir emocions, de cap manera, no? M'imagino que ens diràs, per exemple, el que sí que notem, no sé si vosaltres ho heu notat a les vostres consultes, és més ràbia després de la pandèmia. com si l'emoció, com si hi hagués més emoció de la ràbia, i també hi ha gent que la reprimeix.
Sí, són emocions desagradables, no? I que una mica el no sabria com dir-li, tot a nivell social i a nivell, doncs, educatiu, tot i que crec que cada vegada en som més conscients de la importància de poder identificar aquest tipus d'emocions i de poder expressar-les i regular-les al final, tot i això, és evident que encara tendim a ocultar aquest tipus d'emocions o no sabem potser gestionar-les o regular-les bé en general, no? Aleshores, si aquestes emocions les intentem evitar o reprimir, és una estratègia d'afrontament que no ens serveix, que justament el que fa és el contrari, fa que aquesta emoció, doncs, perduri, que tingui efectes més negatius i que encara s'incrementi més. Per això hem d'aprendre que aquestes emocions, tot i que siguin desagradables, perquè no són negatives en si, són desagradables, tenen la seva funció. La ràbia ens està dient alguna cosa, ens està ajudant-nos a adaptar i a sobreposar-nos davant d'una dificultat, no? I a poder realment alleugerar aquest patiment, poder expressar-nos com ens sentim i poder també comunicar als altres. Les emocions tenen un paper de comunicació amb els altres fonamental. La ràbia també comunica als altres com jo em sento, no? I fa que em puguin ajudar, que puguin realment donar-me suport. I això és important. Crec que hem d'aprendre, no? Que aquestes emocions no han de ser reprimides, no han de ser evitades, i que s'han d'afrontar, s'han de poder identificar, hem de veure quines causes, conseqüències tenen, i a partir d'aquí aprendre que no s'allarguin massa en el temps i que no ens afectin més del que realment seria adaptatiu, no?
En aquest sentit, per exemple, jo vull fer una petita punt respecte als adolescents, no? Hem estat parlant de dues coses, una molt important, que és la xarxa social, no? L'adolescència és un moment del desenvolupament en què el que fem és separar-nos dels pares, els nens es separen dels pares per entrar, no?, progressivament en l'entorn social, l'entorn d'amics, tal. En aquest sentit, vam tenir una pandèmia que va trencar un desenvolupament normal en els nostres adolescents. Els va tancar a casa, una altra vegada amb els pares, i va reduir el contacte social. Sabem que el contacte social actualment és un contacte presencial i un contacte virtual, està claríssim. Per tant, el contacte virtual es va mantenir, però no la part presencial. Per tant, tenim uns adolescents que en el seu desenvolupament hi ha hagut un trencament, en el desenvolupament normal. Per altra banda, també l'adolescència és un moment de que els adolescents, les seves emocions, evidentment, les emocions bàsiques s'identifiquen molt abans, però a l'adolescència aquestes emocions són bàsiques per la relació social, per coordinar-se amb els altres, per conèixer altres persones i tenir amics, parella i tot el que passa durant l'adolescència. I això també, d'alguna manera, ha estat condicionat per la pandèmia. Per tant, penso que és important que veurem que també què és el que passa, no? Quins nanos, segurament el que deia abans també el Joan, en funció de la vulnerabilitat, hi haurà nois que hauran estat, doncs, com tots, passant la pandèmia i amb una restricció d'aquesta relació social o d'aquesta expressió emocional directa, i que després la recuperaran. Hi haurà el cervell dels adolescents, és molt plàstic, i a poc a poc tornarem a una situació de normalitat. Però n'hi haurà d'altres que seran més vulnerables, que tindran, per exemple, genèticament ja dificultats per identificar les emocions o per relacionar-se, com poden ser els nois amb autisme, o que això tindrà segurament una conseqüència més endavant i que ens ho dirà el temps.
Com deia vostè, en aquesta xerrada a la qual al·ludíem en començar, doctora Pàmies, 2 anys en el desenvolupament d'un nen i d'un adolescent són moltíssim. Hem de tenir-ho en compte, deia, perquè per als adults potser no són tants, però en la població que està fent el canvi és molt. Haver passat per això, però, també pot tenir algun punt de resiliència, per ells.
Sí, aquí donem el punt positiu, no? És a dir, de fet, jo a vegades ho penso, no? Nosaltres, quan vam ser adolescents, la nostra generació, quan érem adolescents, pensàvem que no hi havia limitacions, no? És a dir, d'alguna manera, si tu fes bé les coses, estudiaves, et comportaves, eres ambiciós, o sigui que podies arribar on tu decidies, i el límit era teu, perquè tenim aquest estat de, no, un estat de benestar que ens permet això. Els nostres adolescents han vist que hi ha una situació que s'escapa absolutament del seu control i que els fa estar tancats a casa, limitats, sense poder contactar amb els avis, amb la resta de la família, ni amb els altres companys. Per tant, bueno, jo penso que aquest també és un aspecte positiu, que els haurà fet reflexionar i que probablement marcarà d'alguna manera aquesta generació d'adolescents quan siguin adults.
Pel que fa als intents de suïcidi, que han augmentat molt, sobretot en noies, Hi està treballant en Joan Roa, com dèiem en començar, que és formador, vaja, de l'Associació per la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent. En aquests moments, si haguéssim de fer un diagnòstic de la situació a Catalunya pel que fa al suïcidi, quin seria aquest diagnòstic de Joan Roa?
Doncs el que tenim actualment, i fent referència especialment, no, a joves i als adolescents, doncs tenim que ha hagut un augment, no? I de fet en podem donar dades, xifres d'aquest augment. De fet, el 2020 es van augmentar a Catalunya un 27% els intents, però especialment ho van fer
amb noies adolescents del 20 al 21, un 195%.
No, però parlava de xifres generals.
Ah, generals. No, perdona. Pensa que parlem d'adolescents.
Però en tot cas posen la pell de gallina, aquestes xifres.
Però són molt diverses,
És
a dir...
Sí, és que hi ha un tret molt gran, perquè si agafes població general estem parlant d'un 27%, incloent homes i dones i totes les edats, però després arribem, si focalitzem en les noies joves, aquest 200%. Vull dir que és una xifra bestial.
És esfereïdora, aquesta xifra.
Sí, que ha impactat.
Sí, això de l'any 2020, del març del 20 al març, des que va començar la pandèmia, l'any anterior, un 195% en noies. En nois era un 10% l'increment. Aquestes dades són del Codi Risc Suïcidi de Catalunya. Sabeu que és un codi que registra totes les tentatives de suïcidi per sota dels 18 anys. Va ser aquest increment. La veritat és que ens va cridar molt l'atenció. Per què? No? Em diràs, per què? Amb més noies que amb nois. Però aquí també hi ha una part biològica de l'estrès. Davant una situació d'estrès, les dones, les nenes, responen més amb quadres més internalitzants, més ansietat, més reducció de l'estat d'ànim, i els nois pot ser més amb conductes més externalitzants, més problemes de conducta, tal. Això seria a grans trets, òbviament, i fent
Els
extrems. Extrems. Sabem que hi ha moltíssima variabilitat. Estem parlant de biologia i dels dos extrems. I sí que veiem que hi ha una forma de reaccionar diferent. Sobretot veiem molt estrès amb noies que estaven en el batxillerat durant la pandèmia, amb un nivell d'exigència acadèmica alta, sense poder tenir l'escapatòria de poder sortir amb els amics o de fer esport o de sortir de cap de setmana, i amb la selectivitat, diguéssim, com tot, al final d'aquests dos anys. No? Va ser una situació d'estrès important per a aquest tipus de noies, sí.
De fet, als centres educatius en aquests dos últims anys s'han atès més casos de conducta suïcida, també d'autolesions, però que no sempre té a veure amb la conducta suïcida, això ho hem de deixar clar, que és important també matitzar-ho, però sí que hem viscut aquest increment, no? Jo, a part del que comentava la doctora Pàmies, hi ha una part més biològica en la diferència, no?, entre noies i nois a l'hora de reaccionar davant d'aquestes situacions que poden arribar o portar aquesta conducta suïcida, que al final és un procés acumulatiu, s'han de donar diversos factors de risc, però també hi ha una part de socialització de gènere molt diferenciada entre els nois i les noies, en com reaccionen també, com se'ls ha educat, no?, a reaccionar davant de diverses situacions, i sobretot també que les noies en general pateixen més situacions de vulnerabilitat o de discriminació, de situacions que poden incrementar el seu malestar emocional i que les podrien arribar a portar, no?, més situacions potser d'assetjament, en situacions on se pot incrementar certament la desesperança, o es poden incrementar alguns factors psicològics que són al final factors de risc que estan presents en la conducta suïcida. En general, doncs, és preocupant aquesta dada, tot i que tampoc s'ha de crear alarma o crear una alerta, però que sí que hem de posar el focus realment en tota la tasca preventiva i en intentar incrementar els factors de protecció i fer una prevenció molt àmplia, no? No específicament moltes vegades sobre aquesta conducta, i això seria més quan ja està, diem, aquesta conducta suïcida avançada, però abans es pot fer tot un treball, sobretot educatiu, molt gran per això, a prevenir i poder promocionar hàbits de vida saludables que amortiuen i que ens facin no arribar a aquestes situacions.
Sí, podem esmentar algun hàbit més de vida saludable?
Sí, al final és molt important. Algunes coses clau, com poden ser l'activitat física, al final també el tema del descans, de la son, dels horaris, uns horaris, no?, que siguin, doncs, que tinguin unes pautes, que realment permetin, no?, una bona regulació de totes les funcions biològiques i psicològiques que al final facilita el descans. Igual també que al final tota l'alimentació, tot el que té a veure amb la nutrició, unes bones relacions familiars, unes bones relacions entre iguals també, que són molt importants en l'adolescència i entre els joves. Penso que aquests d'entrada són quatre factors fonamentals a treballar.
Estaria d'acord amb tu, eh? I tenir, aquests serien una prevenció general, diguéssim, una prevenció universal, i llavors també la capacitat d'identificar aquelles persones vulnerables, no? I llavors en aquests casos feia una prevenció més específica. És a dir, per exemple, persones amb alimentacions irregulars, no? Que podem pensar que davant una situació d'estrès podrien desencadenar un trastorn alimentari, no? O si persones amb que, amb una, per exemple, tenen antecedents a la seva família de malaltia mental, la malaltia mental té una part genètica, per tant, aquest també seria un altre focus per fer prevenció secundària. És a dir, que hi ha diferents nivells de prevenció per arribar abans d'arribar a la malaltia mental.
La persona que ens està escoltant i que diu, no, jo estic bé, no em sento identificat, a part d'alguns casos que pugui conèixer, el meu entorn, etc., amb tot el que estic sentint a la ràdio, perquè en el fons, quan estic ara plantejant-vos aquesta pregunta, estic pensant en una dona que l'altre dia, una executiva, que l'altre dia em deia, jo pensava que estava bé, a més que tenia eines per gestionar tota la situació d'estrès que vam viure a l'empresa amb la pandèmia, etc. Vaig anar aguantant, i ara estic en una depressió profunda. Però no li va faltar aquest reconeixement previ, Joan, del qual parlàvem abans. Abans d'arribar al trastorn, no va escoltar o saber escoltar els senyals que li donava el seu cos i la seva psique del que acabaria sent una depressió.
Aquí hi ha dues coses importants. Una és el reconeixement propi no, del malestar o de certs símptomes que puguin aparèixer, no? I que per això doncs, hi ha tota una tasca a fer en poder identificar quan això realment ens està ja incapacitant i està afectant a totes les esferes vitals, no? Al treball, a la família, a nivell social.
Que passa que ella, perdó, només un incís, sí. Ella quan se'n va adonar ja era tard.
Era tard, sí. I a vegades això és una cosa bastant freqüent.
A vegades la gent de l'entorn, del teu entorn, pot observar també el que t'està passant. És a dir, la capacitat teva d'identificar-ho, però l'entorn és molt important i hem de poder dir a les persones que estimem, escolta, et veig més trista o et veig més preocupada, i a vegades fixar-nos en funcions vitals que són més objectives, no? Com menjar, com dormir, coses que són objectives i dius, ostres, sí, estic dormint pitjor, ara estic menjant pitjor, estic deixant de fer coses, saps? O sigui, també escoltar els altres en aquestes dades objectives de l'entorn també ens ajuden.
De fet, aquest segon factor és fonamental, i sobretot en els adolescents entre iguals, perquè són els que primer detecten que un igual no està passant una bona situació. Quan realment saben detectar aquestes senyals, són els primers que detecten. I que poden ajudar a no fer tard, no?
De fet, per això les escoles, no? Per exemple, quan si parlem de símptomes de depressió, d'estrès traumàtic o bueno, qualsevol part més psicoeducativa, no estan perquè s'identifiquin tant en ells, sinó perquè ho identifiquin en els companys, no? I sobretot sàpiguin què fer. Perquè a vegades els adolescents són molt capaços d'identificar-ho, però no saben si toca dir-li al tutor o li explico als pares, o bé hi ha un telèfon que em poden ajudar. Llavors, hi ha una part que és la psicoeducació en la identificació dels símptomes i una altra part és com demanar ajuda i a qui i quan demanar ajuda.
En el cas dels adults, és més fàcil o més difícil demanar ajuda? En el cas dels adults, normalment la persona que ho està passant malament, de vegades no vol sentir-ho, allò.
Sí, de vegades costa, eh? Podíem pensar que als joves els hi costa més, però just als joves, no? Ja estan dintre un sistema educatiu que arriba a tothom i moltes vegades doncs, sí que arriba aquesta informació i pots facilitar, no?, que puguin. Però, en canvi, en els adults hi ha més dispersió i encara hi ha una mica de tabú i d'estigma sobre la malaltia mental, sobre la salut mental. Aleshores, encara aquesta barrera doncs, costa a vegades de superar-la, trencar-la, però això és tan important visibilitzar casos, poder, no?, realment normalitzar, el poder explicar aquestes situacions, igual que expliquem un problema, una malaltia física, doncs poder explicar aquestes situacions i poder doncs, comptar, no?, amb aquest suport de les persones que ens rodegen per poder arribar a accedir a un ajut, a l'ajuda.
Hi ha algunes empreses que estan introduint la figura del referent de benestar dins de l'empresa, ¿vale? O sigui, més enllà del servei de salut laboral, que sobretot té a veure amb aspectes més de malaltia física, alguna persona doncs, més referent de la salut mental com un element més de l'empresa.
Pel que fa, estem ja ara ja sí, en la recta final d'aquest programa que estem dedicant al benestar emocional amb la doctora Montse Pàmies i Joan Roa, pel que fa al nostre dia a dia i el fet de tenir dono també algunes altres pistes, no? Reducció de motivacions, reducció de la capacitat de concentració, pensaments pessimistes, pensaments relacionats amb la mort, pensaments repetitius, augment de la irritabilitat, canvis en la gana i en el pes, insomni, com s'ha dit, incapacitat per gaudir, poden ser símptomes d'un trastorn depressiu i que, com dèiem abans, poden variar molt d'una persona a una altra, de manera que no tots els pacients tenen els mateixos símptomes ni se'ls manifesten amb la mateixa intensitat. Però arriba un moment en què hem de demanar ajut. Les persones que ens estan escoltant també i que se senten soles o estan soles, i estic pensant també en les persones d'una altra franja d'edat, de la qual no hem parlat aquí, de la tercera edat. Uh-huh. Hi ha més soledat que mai i també hi ha una epidèmia, diguem-ho així, de soledat. Bé, aquestes persones, què poden fer?
En la tercera edat és quan el risc de depressió és més gran, inclús el risc de suïcidi també és més gran. Jo diria que en ells també els diria els símptomes que has enumerat són els símptomes de la depressió, per tant, si apareixen 4 o 5 d'aquests símptomes, ja tenim un risc de depressió. I això és una duració determinada, com a mínim una setmana amb la persistència d'aquests símptomes. Més enllà del que puguem fer a nivell comunitari i social, que això ja li deixo més en el Joan, jo el que recomanaria és que la persona de salut, de referent proper al ciutadà és el metge de família, i per tant és a través del metge de família que s'ha de demanar aquesta ajuda, que és el que discrimina, no? Diguéssim, d'alguna manera si ha d'anar al psiquiatre o no hi ha d'anar, val? Però també penso que aquestes persones que porten soles molt temps saben el que és la soledat i saben que si apareixen aquests símptomes i abans, tot i la soledat, no els tenien, han de demanar ajuda.
Sí, i sobretot que al final que estem parlant d'una soledat no desitjada, perquè hi ha vegades que sí que una soledat desitjada que en principi doncs no causaria més problemes, però quan és no desitjada i s'allarga en el temps, doncs podria, no?, contribuir a que aquests símptomes apareguessin i que es puguin fins i tot agreujar. Jo crec que aquí hi ha un component també molt comunitari i social de tenir en compte aquesta franja d'edat, que moltes vegades són els grans oblidats, no? I quan parlem des d'un àmbit més gran de polítiques públiques, doncs que hi hagi, doncs, per exemple, activitats que puguin fer que estiguin adaptades a la gent gran i que es puguin relacionar entre amb ells, no? Fomentar, per exemple, moltes activitats de relació, de clubs socials, d'oci, que puguin, doncs, fer sortides, i també hi ha a petita escala, doncs hi ha també aquesta part del suport familiar. Moltes vegades, doncs, la gent gran és una mica la gran oblidada. Per exemple, l'altre hi ha una cosa molt curiosa, que parlaven de l'anciano ping-pong, i l'anciano ping-pong diu sí. Diu aquesta persona gran que va passant pels fills, no?, que cada mes o cada setmana està en una casa, no? Doncs imagina't-te l'estar cada setmana o cada 15 dies, un mes, en una casa, no? En aquest sentit, doncs, la família també té un paper important per poder, doncs, donar suport a aquella persona, poder integrar-la més en els cercles familiars que existents, no?, que ja té la família, i no deixar caure, no? No deixar, no? I no deixar també assumir responsabilitats que potser ja no toquen.
I si no, i les persones que individualment ens estan escoltant en aquesta hora i que potser no tenen aquesta xarxa familiar, sí que poden potser fer algun petit pas per trobar xarxes, no? Aficions, coses a fer amb comunitat, no?
Sí, els centres cívics tenen activitats per a persones grans, els treballadors socials de les àrees bàsiques de salut coneixen tots els recursos socials del territori. Per tant, quan anem a demanar hora al metge també el podem demanar a la treballadora social i demanar-li ajuda també en aquest, en aquest entorn d'activitats, tant activitats públiques com més clubs o coses més privades. Jo els hi recomanaria demanar ajuda social, no social econòmica, social d'entorn, de poder compartir amb altres, doncs, no sé, les notícies, els objectius, perquè d'objectius sempre n'hi ha, no?
Sí, que al final, ja per acabar amb aquesta part, al final hem de pensar que poden tenir unes limitacions per fer algun tipus d'activitat, però que podem trobar activitats adaptades i que d'alguna forma, doncs, és veritat que pot costar, no?, trobar, doncs, certes motivacions, o pot trobar potser, no?, poden costar trobar al·licients o trobar persones amb qui fer-ho, però és important intentar-ho i poder una mica, doncs, passar aquesta barrera, no?, de vegades, perquè moltes vegades pensem que ens sentirem, no?, m'haig de sentir millor per poder fer alguna cosa, però moltes vegades és el contrari, haig de fer alguna cosa per poder sentir-me millor i això em portarà a fer més coses, sí, no? És important trencar aquesta barrera.
És una gran frase aquesta, haig de fer alguna cosa, per sentir-me millor. I no parla en Joan Joan, en cap moment de l'anomenat pensament positiu. Eh? Estem parlant de benestar emocional, però no de pensament positiu, sinó d'acollir i gestionar totes les emocions, eh? També les que no són, entre cometes, positives. No hi ha emocions bones i dolentes, però no estem parlant de pensament positiu.
És que sempre m'agrada explicar que durant la pandèmia va aparèixer la famosa frase del tot anirà bé, i a mi no m'agrada. No m'agrada perquè el tot anirà bé és un optimisme molt poc realista, perquè al final en la vida tot no va bé, no? I hi ha dificultats, i hem de ser optimistes, sí, però un optimisme realista, ajustat, i que integri també i inclogui que hi ha dificultats, que hi ha problemes que formen part de la vida diària, que són normal, que hem de naturalitzar certes reaccions, perquè hi ha certes reaccions normals a situacions que no són normals i les hem de poder identificar i poder dir, ostres, pues sí, estic reaccionant a aquesta situació i això és normal que passi. I puc tenir mals moments, puc tenir un estat d'ànim baix, que no significa estar en una depressió, estar en un estat d'ànim deprimit durant, per exemple, un temps molt determinat, si no hi ha més símptomes, per exemple, no? I això no s'ho pot explicar a mi la doctora Pàmies, doncs no és una depressió, no? Vull dir que hem d'intentar entendre que no tot anirà bé sempre, no? Però que sí que doncs, hem de transitar per tots aquests estats que són normals, no? Estar més bé, estar més malament, perquè això són etiquetes que al final posem, però són estats normals, naturals, pels quals tots passem.
Sí, vol afegir alguna última cosa al que comentava en Joan?
No, em sembla fantàstic això de que no existeix el tot anirà bé. Em sembla meravellós, perquè i si les coses van bé, poden anar regulars, i si van malament, realment, doncs també tenim ajuda i també tenim els psiquiatres i els psicòlegs per quan les coses van malament, perquè moltes malalties mentals, la gran part de les malalties mentals tenen tractament, poden millorar, per tant, si arriba a aquest punt, també tenim solucions, tot i que tot no anirà bé, tots els problemes, d'alguna manera, tenen una solució i l'hem de buscar.
Doctora Pàmies, Joan Roa, ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio començant aquesta temporada, aquest nou curs, i gràcies també per tota la tasca que esteu fent, també de divulgació i de prevenció. Gràcies, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, ben retrobat.
Gràcies
per ser amb nosaltres a l'inici d'una nova temporada de l'Ofici de Viure. En Sergi, entre altres coses, és un home amb molt de bagatge espiritual. La pregunta és, aquest bagatge espiritual et serveix per viure la vida?
No serveix absolutament per res a l'hora de buscar una aplicabilitat que m'estalvi del fet humà. Està molt clar que estic en una experiència humana, com qualsevol humà. I això implica una certa crudesa. Crudesa en el sentit de que no està cuit. La vida no està cuita. La vida no està endolcida. No té additius. La vida és com és. I moltes vegades aquesta crudesa ens porta a sentir emocions que, si bé és veritat que són molt incòmodes i desagradables, són com són. La ira, la ràbia, la tristesa, l'alegria, l'eufòria, són com són. Aleshores, si jo intento aplicar el meu bagatge, el meu aprenentatge, les meves experiències espirituals, per intentar que la ràbia no m'afecti tant, per intentar no sé quina cosa, aleshores m'estic convertint en una espècie de cuiner de vida. Però no es tracta de ser cuiners, sinó de ser alquimistes. Per mi els grans cuiners, les grans i els grans chefs, són mags, són alquimistes. Per tant, es tracta de ser alquimista. Què fa un alquimista? Utilitza tots els ingredients que té i els posa dins del seu laboratori. Nosaltres som un laboratori, som un espai on se sent tot això. Aleshores, crudesa i bagatge espiritual. El bagatge espiritual, l'única utilitat que té, l'única, és per donar-nos compte de que som dignes d'allò que està succeint i es mereix un respecte a allò que estem sentint o allò que està succeint, i que tenim la capacitat d'experimentar-ho, perquè si no, no succeiria. Per tant, el bagatge espiritual serveix per viure-ho conscientment o plenament.
Sergi, moltes gràcies. Fins diumenge que ve. Als oients i a les oients, moltes gràcies. En nom d'en Josep Maria Campillo, la realització tècnica, Blanca Busquets al guió i Núria Ventura a la producció.
They stab it with their steely knives, but they just can't.